ho dèiem al principi, tenim un matí molt psicològic, però és
tant,
necessari,
però molt interessant,
molt interessant.
Que ve l'entrevista amb la Psiconcol.
Aquesta feina té una cosa fantàstica, que és que et voltes de persones
i
fantàstiques.
I aprens molt.
Una d'elles Lídia Cava, l'altra Lorena Grau.
La Lorena Grau.
Bon dia.
Gran dona.
Hola, Lorena. Que em deia que no es coneixien.
No,
i en canvi treballeu al mateix hospital.
Les dues sou encantadores i fantàstiques. Això heu de fer un cafè.
Hem de fer un cafè, sí. Està pendent.
Que la,
molt bé.
En el fons, Lídia Cava ens deia que ens convidava a fer un cafè amb nosaltres mateixos, no? Tu també vas una mica amb aquesta filosofia,
sí,
no? Perquè ella ve a parlar-nos sempre de, ja ho sabeu, que tracta familiars i persones afectades de demències, entre les quals hi ha l'Alzheimer, i vam parlar-ne una mica de com fer front a aquests trastorns conductuals, no? Aquell familiar de sempre que, l'altre dia m'ho deia una persona, la meva mare m'insulta, no? I ja saps que no és ella, sinó que és una malaltia que l'està empenyent a fer això.
Exacte.
Però, tot i això, a veure,
és dur,
fa mal,
fa molt mal,
fa pupa això, eh? Això i altres coses, no?
Sí, tant, a més que, clar, nosaltres reconeixem aquella persona d'una determinada manera, amb unes característiques, una conducta, no? I quan apareix aquesta malaltia, jo sempre dic que és com una disfressa, no? La malaltia és la disfressa i darrere hi ha la
però
persona.
Però és la pitjor disfressa
però
de totes.
És la pitjor disfressa,
és la de Dràcula, aquesta.
Evidentment, sí. És la disfressa, sí.
Com acceptes tu que la teva mare t'insulti, no? Com ho gestiones, això, no?
Suposo que la clau és acceptar-ho, no? I adonar-se'n, no?
Clar, és posar la malaltia per davant, és acceptar, i això és el que més costa en aquest tipus de malalties, és acceptar que hi ha una malaltia davant i que, evidentment, aquesta malaltia fa parlar a la persona d'una manera que no és l'habitual i que treu una mica el pitjor de la conducta de cada un, no? Perquè... en aquest tipus de malalties és això. O sigui, bueno, jo venia una mica pensant que l'altra vegada vaig comentar amb el tema dels trastorns de conducta que sí que poder l'agressivitat eren les coses que veiem més latents, no? El problema dels trastorns conductuals és que no només hi ha la versió més agressiva, la versió més poder que es veu més desinhibida, però també dintre dels trastorns conductuals hem de tenir en compte un altre tipus de conducta que a vegades queda com més... amagada, com és l'apatia, com és, no, el sentiment una mica depressiu, la pèrdua de contacte social, tots aquestes manifestacions a vegades, vull dir, també estan dintre del que són els trastorns conductuals i a vegades queden una mica pues, fora de, no, de context, o sigui, a vegades ho associem pues, amb altres coses i això també és un detector, no, de que realment està passant alguna cosa.
És a dir, que sigui, perquè estem parlant de que tu ens vas dir que aquests trastorns i aquests canvis de conducta tenien a veure amb un canvi pel que fa a la malaltia, no?
Exacte.
I clar, suposo que en aquest cas és molt fàcil pensar que si una persona sap que té un diagnòstic d'una demència, fins a on se'n pugui assabentar o no, depèn del grau, és fàcil pensar, doncs mira, està a baix de moral. Allò que es diu que està deprimit, que en el fons no és una depressió, perquè
exacte,
posem l'etiqueta molt fàcilment. Però tu ens dius que hi pot haver-hi més cosa al darrere, no?
Exacte, sí, dintre del que són els trastorns conductuals, a més és que per mi són un detector molt important, no? Com seria la febre, per exemple, si hi ha un virus al darrere, no? Quan tenim febre és perquè hi ha alguna cosa, no? Doncs els trastorns de conducta serien ben bé com una mica la febre, no? Que ens indiquen que està passant alguna cosa i a vegades es dona en fases molt inicials i ho associem amb altres coses i són realment important detectar-les, no? Com per poder-hi posar, no? Abans possible poder posar, o sigui, no solucions, perquè evidentment no hi ha cap solució d'aquest tipus de malalties, però sí, evidentment, pues, fer un control dels símptomes o poder assessorar les famílies per intervenir i per poder fer-ho pues, d'una manera molt més... Bueno, perquè hi hagi una mica més de benestar dintre del que és la família, no? Perquè realment són dificultats que són molt invasives.
Permeta'm un segon, perquè deies no hi ha solució a la malaltia, però aquesta setmana passada vam conèixer alguns estudis d'alguns medicaments. No sé si ens en pots dir alguna cosa.
Bueno,
hi ha alguna novetat respecte...
Sí que va sortir un article sobre una nova medicació. Ara el que s'està investigant sobretot és poder detectar, que ja s'està fent des de fa molt de temps, intentar detectar la malaltia el abans possible. Sí, en frases més prodròmiques, inclús quan la malaltia encara no s'ha acabat de desenvolupar, s'estan buscant aquest tipus de fàrmacs per poder frenar la malaltia quan encara no ha produït un dany cerebral.
Però és veritat el que vaig llegir, que amb una analítica poden preveure si tindràs un Alzheimer?
A veure, amb les analítiques i els estudis genètics el que estan fent és intentar identificar quines són les alteracions associades a aquestes malalties, i cada vegada s'està investigant més i per tant...
Clar, el que passa que moltes vegades es diu que tot això és car, però és que encara és molt més car.
És molt més econòmic.
A veure, clar, evidentment que si s'ha de tractar una persona no es pot decidir en clau econòmica, en el meu món, jo és el que penso.
I hauria de ser en el de tots.
Hauria de ser en el de tots. Però vaja, si anem a sopesar-ho, la despesa en tots els sentits que suposa la malaltia surt molt més a compte. Invertir en la prevenció,
en l'analítica i a l'estudi genètic.
I ja no parlant de nivell humà, de la qualitat de vida de les persones afectades i del seu voltant.
Jo penso que la dificultat ha estat en que fins ara detectàvem la malaltia quan estava ja en fases moderades, estaven en fases molt avançades. Ara el que totes les investigacions van enfocades, doncs això, intentar detectar-ho el abans possible, quan encara no hi ha prou dany cerebral, i per tant, si s'ataca a través d'aquest fàrmacs en aquest moment de la malaltia, doncs farem que es quedi com està, o sigui que realment no vagi a més. En canvi, les medicacions que s'havien tret fins ara anaven, doncs, en el moment que es detectava la malaltia, doncs realment ja poca cosa es podia fer.
Estem parlant d'un fàrmac ja per donar, o és un estudi allò que són diuen d'aquí 10 anys o d'aquí 15 anys?
Jo penso que són estudis que s'estan, que no trigaran, ja, però que encara estan en fase una mica de...
d'estudi.
És a dir, que van d'anar treballant des de l'àmbit de la psicologia i del treball de les emocions, hi ha esperança, no? Podríem dir.
Sí, jo crec que sí, que s'està treballant en aquesta línia, i jo penso que d'aquí uns anys, espero que sigui menys que més, que s'acabarà trobant, pues, una opció, no?, a poder frenar la malaltia quan encara no s'ha acabat de desenvolupar, i això serà, bueno, tot un èxit.
Noies, fem una cosa, fem una pausa, perquè tenim un bloc de publicitat, unes notícies, i si de cas a partir de les 11 parlem de l'hora de dijous?
Parlem de dijous, sí, i convidem a la gent, perquè segur, hi ha molta gent que ho necessita i que a vegades va una mica perduda, i els informem. Vinga. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Acabàvem perquè era molt interessant. Estem parlant amb la Lorena Grau, neuropsicòloga de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que ens està explicant com fer front a aquests canvis de conducta, trastorns de conducta que tenen les persones quan estan malaltes i pateixen algun tipus de demència. Feu xerrada dijous, no?
Sí,
explica'ns una mica, convidem a la gent a anar-hi perquè se'n pugui beneficiar del que dieu.
Sí, jo penso que aquest és un tema important i, bueno, igual que tots, no? Al final, el que volem nosaltres és intentar ajudar aquestes famílies que estan passant per una situació, no, difícil, que no tenim un aprenentatge previ de com gestionar aquest tipus de malalties, que cada vegada són més presents, i el que ens agradaria és això, que pogués venir el màxim de gent possible per poder, encara que sigui, posar un petit gra, no, d'esperança o almenys de poder donar-li estratègies i eines perquè els sigui més fàcil el dia a dia.
La gent s'ha d'apuntar o pot venir lliurement? O com
per
és això?
Poder accedir a les sessions, o sigui, sí que és lliure i obert a tothom que sigui familiar d'una persona amb una demència, però sí que el que fem és un procés que primer fem una entrevista prèvia, en el qual a mi m'agrada conèixer la persona que pateix la malaltia, per també graduar una mica en el moment que estem, no, del procés de la pròpia malaltia, per enfocar millor les estratègies que necessitarà aquella família, no? Perquè si ens trobem en una fase més lleu, doncs evidentment el que ens preocuparà, doncs, és atendre, doncs, a una sèrie, no, a lo millor, de dificultats que no són les mateixes que una fase moderada o una fase més avançada.
Per tant, si jo vull, lliurement vull venir com a oient,
hauríem de contactar amb mi per fer una primera entrevista a l'hospital, i a partir d'aquí sí que està obert a que puguin venir a les sessions, i paral·lelament jo el que faig també és un acompanyament individual, no, per poder gestionar, doncs, poder situacions més complexes que requereixen, doncs, de fer una atenció més individual amb la família.
Les famílies venen? S'hi apunten? Els és interessant? O...
Sí, a veure, jo penso que les famílies que comencen a venir a una sessió s'acaben quedant, perquè realment se n'adonen que els és molt beneficiós, i no només el fet de que nosaltres els hi puguem donar estratègies o pautes o informació que els hi sigui útil per gestionar el dia a dia, sinó el fet de trobar-se amb altres persones que estan passant per aquesta situació, jo penso que és superpoderós. O sigui, el fet de poder compartir l'experiència amb altra gent pues, en la mateixa circumstància fa que entre ells es puguin donar no, eines o es puguin acompanyar en algo que sí. te sents sol. No?
És perquè... que les teràpies de grup són tan poderoses.
Molt poderoses.
Quan tu veus que a vegades tens alguna cosa que et penses que només et passa a tu i veus que hi ha tanta gent afectada...
Que no estàs sol.
Que no estàs sol i que pots compartir-ho, i genial.
És genial, genial. Perquè jo sempre els dic que nosaltres ho veiem des de la part pues, més teòrica, professional i amb l'experiència que tenim de totes les persones que veiem. Però al final l'experiència més gran és la que tenen ells. O sigui, ells coneixen millor que ningú aquesta malaltia. O sigui, més que nosaltres com a professionals i per tant poder compartir-ho amb altres persones que es troben en la mateixa situació doncs els hi donen, bueno, els hi dona una ajuda i una, no, una empenta que evidentment nosaltres ens quedem curts.
Molt bé.
Doncs ja ho sabeu. Com podem arribar a tu? Ara algú ens està escoltant i diu, mira, jo em trobo en aquesta situació, vull una Lorena per mi, una Lorena Grau per mi.
Doncs per poder contactar, només truquen a l'hospital a consultes externes, sí? Demanant hora amb mi, amb la Lorena Grau, i doncs ja faríem una primera entrevista i a partir d'aquí, doncs...
És tan fàcil com trucar a l'hospital?
Exacte.
Al 0102?
Exacte.
0201.
Exacte, i demanar visita amb mi, amb la neuropsicòloga i...
I te la donen directament per telèfon.
Exacte.
Ah, molt bé.
Has vist?
Molt bé, molt bé.
Una gran professional a la
No, anava a dir, això perquè com que això no funciona normalment així, que primer has d'anar al metge del cap i el cap et
quan,
deriva...
Clar, una...
i...
En principi, o sigui, sí que els metges ens deriven, les treballadores socials també em deriven casos, però sí que només truquen a l'hospital, en principi, com que és una atenció per les famílies, o sigui, no és una visita a neurologia o no és una visita, o sigui, que és poder agilitzar una mica i a partir d'aquí, evidentment, sempre entre tots els professionals ens derivem, no?
Perfecte. Molt bé. Ja ho sabeu.
Doncs moltíssimes gràcies, Lorena.
Moltes gràcies, Lorena. A vosaltres.
I gràcies per la feina.
Moltes gràcies.
Adéu.